Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia, si estem una altra volta de tornada. Maria Ventura, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Dilluns 24 d'agost, 28 graus, majoritàriament nuvolat.
Sí, se veu, se veu.
Clar, tornàvem, pues això, anem apropant-nos a la tardor. Com anen les vacances, Maria?
De meravella.
Sí?
Sí,
curtetes?
Molt bé. Sí, un poquet, no? Però bé, sempre fan falta, no? Però aixina també no t'afecta tant la depressió postvacacional,
no
ni tens, clar.
No
t'ha donat temps a tindre-la.
Pues dona compte, jo te vull contar i vull contar als oients allò de que quan una és valenciana i se'n va a fora i convida la gent a menjar paella, ¿vale? Entonces jo es lleig el manual per a menjar paella. I passa a llegir el manual. Manual per a comer paella. Si come de la paella, usted debe saber que la paella és com una caja de quesitos en porciones. Los jugadores están distribuidos alrededor de la paella de forma equidistante. A cada jugador le corresponde solo el quesito que tiene delante de sus narices. El cubierto oficial del juego es la cuchara de metal o de madera. Si el jugador quiere exprimir limón en su área, deberá tener autorización verbal de sus dos vecinos, a los que procurará no salpicar. El juego comienza cuando el macho dominante de la manada dice: "Venga, que se gela el arroz". Venga, que se enfría el arroz. Tenía que andar traduciendo, Si la paella está buena, el elogio al cocinero se hará de forma intermitente, cada dos cucharadas durante la comida. Los tropezones que hay en cada sector son propiedad del jugador titular de ese espacio, y si algún elemento integrado en su zona no es del gusto del jugador, lo depositará delicadamente en el centro de la paella para que lo disfrute otro jugador que sea más rápido para coger el elemento. Las piezas de carne, cuando salen de la paella, no pueden volver ni por partes ni en los huesos. Si alguien invade el espacio de otro jugador sin permiso, será amonestado. A la segunda oirá aquello de: "Eres un poc pip". Esto me la ahorra. "Eres un poco malandrín". Que en valenciano es malandrín y eres un poco hijo de buena amiga.
Sí.
Y tendrá que pagar dos carajillos. Se entiende que un jugador abandona cuando apoya la cuchara en el borde del caldero y dice: "Estic fart, ya no puc més. Estoy harto, no puedo más". En ese momento su zona queda franca y puede ser ocupada por el adversario que está al lado o el más rápido. Queda terminante prohibido girar la paella para acceder a otro punto donde aún quede arroz. Si la paella baila, alguien deberá coger el asa para estabilizarla. Él o los jugadores que se ocupen de este cometido recibirán elogios del resto, que se emplearán a fondo para mantener siempre llena la copa de vino del esforzado estabilizador durante toda la comida. Cuando se toca el hierro con la cuchara, en los postrimerías de juego, los valencianos se enfrentan al socarrat. Es un momento glorioso, donde el nerviosismo cunde, el frenesí tal que aquello parece una prospección petrolífera. Los que no participan en el festín deben relajarse y esperar al postre. Hablamos de el socarré. Y la partida acaba cuando los jugadores se retiran o ya no queda nada al caldero. Señal indiscutible de que estaba buena o había muchísima hambre.
Ah, es que es veritat, la cultura de menjar al paelló. A mi, per exemple, sí que hi ha molts grups d'amics, en la família del meu nòvio també, l'Instagram menjar del paelló, i jo sempre sóc l'estranya que sempre diu a mi el plat, per favor, perquè aixina jo tinc la meva ració i no tinc que jugar ni barallar amb ningú perquè m'agafi el que a mi m'agrada. No, a mi el meu, en el meu plat, tranquil·leta.
Sin embargo, la gent que està habituada o que volen fer el més fidel possible a menjar-se una paella a València, tenim que ensenyar-los i dir-los que cada un té el seu sector.
Sí, sí, això és veritat.
I també és un bon moment on la gent s'ho passa bé, inclús disfruta d'aquelles regles del joc.
Sí, i abans de començar sí que fan com fronteres. D'esta pata de coní fins aquella de pollastre, és això teu, sí, sí. I a lo millor hi ha gent... A mi, en este lloc, hi ha més batxoqueta i a mi no m'agrada. Pues jo allà, saps? Se van de ser buint, també.
Bueno, i els estabilitzadors de les ases
sí,
també són molt
també
bons,
m'ha fet molta gràcia.
Pues això és un bon manual per a que la gent se l'emporti i quan se'n vagi a menjar fora diga sí, anem a menjar paella, però això té unes regles. Mm-hmm. És com jugar a cartes o... Té unes regles.
Sí, i qui menja més li agrada ficar-se al costat del qui no menja per poder agafar també la seva zona.
Clar, això és quan ja controles aquesta jugada en els mateixos jugadors.
Correcte.
Entonces, quan ja controles aquesta forma de jugar, de que sempre és la mateixa família, vale. Però quan entres a una zona on els jugadors són nous, tens que valorar, no? I el que no s'imagina és que li toca estabilitzar-lo en la paella. I dit això, que és el moment d'humor i per això si mos deixaven de menys i tenien ganes de tornar a estar amb nosaltres. Pues ara anem a contar-les aquestes notícies que t'has estat treballant ja fa un fum d'hores que, per cert, els he de dir als oients que m'ha pegat un susto este matí.
Sí, és que venia de vacances i clar, se m'havia habituat el cos a no alçar-me a l'hora que me deia el rellotge.
I clar, com estem païs mínims, jo este matí repassava qui m'enviaria menys a esparregar
clar.
Del que li fastidiava les vacacions. I menys mal que al final m'ha aparegut Maria i jo com aquella que veu a la Mare de Déu. Oh, Maria, ja està.
Maria, que ha arribat ahir, la leganya a l'ull.
Però, no, tu venies morta de risa perquè sabies l'atac de pànic que jo tenia.
No, però és que, a més, des de que m'ha alçat aquest matí, tot m'ha eixit mal. La cafetera no funcionava. Jo dic, vaig agafar un paraigües que estava darrere del meu cotxe i se m'ha atascat i jo dic, a fer la mà el paraigües, me'n vaig i si plou que me ploga damunt i avant. Jo dic, tenia que haver-me quedat de vacances, Susana. Era el millor, la millor idea.
I jo, donant un temps límit dient, no... que plegarà, però jo el meu cap pim pam, que no plegui, que no sé quant i jo pens, i ella anava repassant la llista de gent substituta i pensant qui era el que seria el que se m'enviaria menys allà on li havia no?
Sí,
però
exacte.
Bueno, al final no, tot arribat. Està bé, les notícies estan com toquen, estem sí. Així les dos i
estem despejades també.
No, i a més en ganes, eh?
Sí, sí,
ja
sí.
Mos amb, claro, mentre rient mos, una per el susto que tenia i l'altra perquè sabia que li pegava el susto a l'altra.
Bé, pues es comencem en algo tranquil·let per parlar, no? Perquè Almassora ja sabem que acollís un festival internacional de curtmetratges i han regut 300 obres, Susana. Això són moltes, la veritat. És que potser la gent ha tingut més temps en el confinament i ha aprofitat aquest festival local per poder enviar la seva obra i això ens agrada també felicitar Almassora per l'èxit.
I sobretot que Almassora siga una població que aposte en esta legislatura tant per la cultura. És un bon... Una bona notícia.
Sí. I ara ens venim així a Vila-real. Perquè atents, perquè la tornada al col·legi està a la volta i ja s'estan coordinant les mesures per garantir la seguretat als accessos als centres educatius. Abans d'anar amunt de vacances ja vam xerrar amb l'alcalde José Benlloc, que ens va explicar tot això del pla i com ho van efectuar. De totes maneres, intentarem cap al final de setmana, no? Parlar en algú d'educació perquè mos parla ja de totes aquestes mesures que ja estaran damunt la taula per assegurar-nos bé i s'ha tornat al col·legi sense dubte, Susana.
Disgust, molt de disgust en el conseller Marçà, en aquest cas. Diuen que havien contratat un fum de mestres, que era la comunitat que ho tenia tot previst. Bueno, i les últimes notícies que són que tingues, i més jo he estat esta setmana i he anat per diversos puestos, pues que no, que els mestres no han arribat, secundària està com estava, inclús n'hi ha instituts d'ací de la població on sí que no aniran tots els dies. Això és l'última notícia, i clar, tu no pots... Cert és que la pandèmia ha anat apuntant a que hi havia més casos, val? Però diuen, no, ara les aules de 25 xiques no, 20, i sin embargo hi ha mestres que diuen, bueno, i si en tens 23, què fas? I al final te'n posen 25, què fas? És a dir, en realitat esta... control que diuen que se tenia des de la Conselleria d'Educació, veiem que no està tan controlada.
No, exacte, però veurem, a veure, perquè clar, també estan difuses entre el Ministeri d'Educació, les conselleries, perquè clar, és un problema el que tenim de les competències i se van passant la pilota. Ara el govern diu que no, que tenen que ser cadascuna de les comunitats les que fixen aquestes mesures. Veurem finalment com es fa, perquè a lo millor no és el mateix el que tenim així a la Comunitat Valenciana que les mesures que fiquen a Catalunya. Veurem.
És que clar, jo sempre aposto, és veritat que les competències tenen que ser de la Conselleria i a més de cada ciutat en funció de la problemàtica que tinguen. Uh-huh. Tu bé sabràs millor el que li falta al col·legi de la teua població o als col·legis de la teua població, que poden saber-ho des de Madrid, no? Això se cau del seu pes. Ara tu tens que saber gestionar i també que tindre cada municipi la capacitat de poder gestionar-lo i la conselleria d'aportar, jo parlo d'aportar mitjans per a que puguen portar-lo a cap els municipis.
I ara parlem de la Diputació de Castelló, perquè també ha fet els seus deures i ha continuat treballant durant esta última setmana, no? Primer, volen promocionar per recuperar el que és la pilota valenciana dins de la nostra província de Castelló. Ja sabem que els col·legis també des de fa un temps estan intentant promoure el que és aquest esport per a que no es perga, Susana. Després, des de part de cultura, també estan intentant promocionar una fira nova, una fira d'art que es diu Fira de Marte, que es fa a Castelló al novembre, i la Diputació de Castelló vol aportar el seu granet d'arena. Crec que sí que va tindre l'any passat ja una edició. Intentarem xerrar amb la diputada de cultura que mos parle, no, de què es tracta aquesta subvenció i que mos diga en què consisteix aquesta fira d'art. També per part de lo que és la promoció del desenvolupament rural, també volen promocionar el nostre oli d'ací, el extra oliva verge que tenim ací a la nostra província. També el volen promocionar, no, com altres llocs d'Espanya, que està Jaén, que també té el seu reconeixement, pues que ara també tinguem el nostre reconeixement. I pel part del Patronato de Turismo de Castellón, se vol promocionar a les empreses i ajudar-les a les del sector del turisme que enguany a lo millor no han arribat a lo que esperaven, i poder ajudar-les, perquè la veritat és que està molt malament lo que és el tema del turisme, Susana. Avui a Benidorm, un milliard de persones del sector hosteler i de turisme de restauració s'està manifestant a la localitat per poder demanar això, reivindicar la seva ajuda, perquè no està ja ben. Jo, per exemple, que he estat allí a Alacant, sí que he vist que molta població era això, espanyola, naturalment, però sí que ha faltat molt turista estranger, que a lo millor és el que fa que s'anime no certs apartats del sector turístic.
En aquest moment els inglesos són els que realment han vingut menys i són els que mantenen tota aquella zona, sobretot Alacant.
I ara parlem també de Vila-real, perquè l'Ajuntament està demanant al Consell solucions per evitar el tancament temporal de la residència Sant Llorenç.
Vaja, la residència de Sant Llorenç, per lo que ens han parlat, ahir vam estar parlant amb la seva directora i ens va dir que este matí no podia vindre, però que sí que ens donarà entrevista, perquè este matí tenia que estar en els seus abogats intentant portar tota la documentació que segons la conselleria diu que els falta, i que si no la porten, com no l'han a portar, pues que el 15 de setembre se procedirà al tancament de la residència. De lo que més se queixen és que per part de la conselleria el que van fer van ser parlar en els residents, és a dir, en vez de comunicar a la direcció del centre que com en el 2019 tenien que portar una documentació que no és correcta, la documentació que han portat, o que els falta algun tipus de documentació, encara no sabem exactament el que és, perquè ells també ahir ho desconeixien, ja que ells se van enterar durant el fin de setmana, per tant, fins avui no podien saber què és el que passava realment, què és el que li falta a la documentació que no havien aportat. Se van posar en contacte en els residents, en les famílies dels residents, dient-los que tenien que buscar un altre centre perquè aquesta residència anaven a tancar el 15 de setembre. Clar, el que me dien era que hi ha residents en problemes de salut mental, residents en les que tenen elles molta cura i que estan molt tranquil·lets allí, i que les famílies de cop se senten amenaçades de la seva tranquil·litat, de la seva estabilitat, per tal d'afrontar el tornar a tindre, mentre es troben una residència, a estos majors en casa. També ens va dir que l'alcalde de Vila-real els havia donat el seu suport i que aniria a buscar a veure quines mesures se podien posar per a poder tindre solució per a aquests residents, però cal destacar que aquesta residència, la de Sant Llorenç, no ha tingut cap cas de Covid, és a dir, per ahir no és problema de malalties, sí que ha tingut antecedents d'altres coses, com per exemple en el 2006, que ja demanava el mateix alcalde del poble que se revisaren si esta residència tenia tota la documentació en regla. És a dir, que sí ha tingut antecedents de tindre problemes, però problemes burocràtics, problemes de permisos. Veurem com continua la cosa.
Continuem, Susana, i ara parlem de l'Hospital Província de Castelló, que ha ajornat les intervencions quirúrgiques previstes per aquest dilluns com a mesura preventiva mentre s'estudia si s'ha produït un possible brot de Covid entre els professionals de l'àrea de quiròfans dels centres, segons ha explicat a l'Agència Europa Press fons de la Conselleria de Sanitat. Ha sigut Sanitat qui ha dit que per ara, perquè avui s'anulen totes aquestes intervencions. Estem durant el matí que hem intentat cridar per veure què és el que està passant i si és realment que hi ha hagut un brot.
Sí, ens han posat en contacte amb el sindicat CESIF i de moment encara no ens han contestat. Espero que durant el llarg del matí sabrem alguna cosa més. Dice possible brot entre els les persones que... Perquè jo penso... Clar, si hi ha uns metges en quiròfan que són on ha eixit este possible, un metge, un sanitari, què ocorreix a les intervencions d'urgència? Se deriven a altres puestos? No sé, volem preguntar este tipus de coses, clar.
Sí, per supost. I si te pareix bé, acabem en una de les poblacions veïnes, tant a Borriana com les Alqueries. La primera, a Borriana, ahir a les 10 de la nit, van es començar a passar-nos a tots imatges d'un gran incendi que s'estava produint a un magatzem de cítrics, exactament a la de Anton Import Export SL, que és la que està de camí a les Alqueries de Santa Bàrbara, Susana. Es va tindre que mobilitzar fins 10 dotacions del Consorci de Bombers per poder sofocar i el foc que hi havia, no? Van aconseguir estabilitzar 4 hores més tard. L'incendi ha afectat la zona de cambres frigorífiques, el magatzem, 3 camions i un turisme i un carretó mecànic que estaven a l'interior, i va provocar que es col·lapsara part de l'estructura de les instal·lacions que estan al voltant, no? Perquè és una zona molt transitada de la part que ve des del Grau de Borriana fins a lo millor a parts com Almassora, Castelló, Vila-real, no? Era una hora que probablement no molta gent, ja que s'està de vacances, a lo millor estarien per la platja fins més tard. I després, a les alqueries, aquest cap de setmana hi ha hagut una onada de robatoris. Exactament, s'ha robat a un garatge que està en un pàrquing soterrat d'una finca d'edificis. En aquesta part baix hi ha trasters i la gent ha robat fins 4 trasters que hi havia baix del garatge sense fer cap mal a ningú dels cotxes que hi havia. Després s'ha robat a una casa del carrer Major de la localitat i també a la gatera de les Alqueries, que és una associació, no?, que recollís i acollís els gats que hi ha al voltant de la localitat. Suposadament això no ha sigut un robatori, ha sigut un acte vandàlic d'uns xicons, d'un grup de persones que han entrat a les instal·lacions i s'han dedicat a fer mal i a trencar coses de l'associació. Els dos ajuntaments els hem cridat, ens han remitit que són investigacions de la Guàrdia Civil, perquè a Borriana no és la primera vegada durant l'estiu que es produeixen incendis, s'han produït a Horts, també han cremat cotxes. Veurem, perquè hem cridat a la Guàrdia Civil, ens han dit que ens ficarem en contacte més tard amb ells, a veure què ens poden contar tant de lo que està passant en les Alqueries com a Borriana.
També la Guàrdia Civil, en un operatiu conjunt en la policia local de Oropesa del Mar, han intervingut més de 7.500 prendes presumptament falsificades de distintes firmes de conegit prestigi que haurien alcançat el valor en el mercat de 750.000 euros en la localitat d'Oropesa del Mar. Però el més curiós és que, clar, no era gent que estava venent en mantes, no eren els manteros, perquè estos sí que saben que són firmes falsificades, i tu ahí quan compres algo, el qui compre, sap que no és la marca que estan dient, val? Però claro, és que han fet una investigació i han sigut inspeccionar els tres establiments ubicats en el passeo marítim de la localitat d'Orpesa del Mar, que vendien aquest tipus de prendes de forma il·lícita, junt amb altres productes en els que sí comptaven l'autorització. És a dir, tu quan vas i compres a una persona que està venent al carrer en una manta, saps que el que està venent no és de marca, però si tu entres a un establiment on n'hi ha marques, que són marques que no són falsificacions, és a dir, això és una marca, tu compres, tu no imagines que la marca del costat sigui una falsificació. Per lo tant, els han pillat i, a més, s'han produït a la detenció de tres homes i les edats estan comprengudes entre 31 i 51 anys, que són supostos autors del delit contra la propietat industrial i l'aprehensió dels efectes falsificats. És a dir, esta gent sí era una màfia que introduís falsificacions en
tendes,
o ells mateixos són propietaris de les tendes a on venen. O sigui, tu vas i te compres una marca determinada i que sàpies que ara ja corres el perill de que aquesta marca no siga autèntica. Per lo tant, si és un regal i te'l tornen, quan te'l tornen, tu imagina que és un regal, te regalen un bolso, ¿vale? I tu vas a tornar i dius, bueno, esta senyora m'està tomando el pelo perquè esto no és lo que usted me dice que és.
Sí, la veritat és que n'hi ha que tindre cuidado. A lo millor també, o sigui, els de la tenda pues, han sigut també estafats, no?, perquè no sabien que estaven venent aquests productes, però també hi ha tendes que, això de la picaresca espanyola, no?, que aprofiten a lo millor per comprar a lo millor samarretes que a lo millor costen 9 euros en una gran superfície, li fiquen 4 avaloris, no?, i després ixa camiseta te la revenen per 40 euros quan a lo millor en ixa gran superfície la tenies a 9 euros. És una manera que també s'està produint i que hi ha que tindre cuidado.
A més, el que diu la investigació policial és que totes elles estaven bordades en logotipos, en característiques de la marca, i ells portaven una gran qualitat, per lo que era impossible saber que no ho eren, i eren coses com bolsos, carteres, ulleres, gorres, camisetes, polos, sudaderes, roba interior, és dir, de tot. Però què saben? Està el Paseo Marítim d'Oropesa del Mar. Recorden, el Paseo Marítim d'Oropesa del Mar, que hi ha tres, perquè a més la Guàrdia Civil ha fet la nota de premsa pública per a poder denunciar-lo. Imagine que estaran tancades,
Veurem. malauradament per la gent, no? Que a lo millor ha fet ús i que ha entrat a aquests comerços per adquirir-los pensant-se que estava adquirint pues això, algo que sí que els agradava i que era del seu agrat i de la marca, no?
Uh-huh. Maria, com és dilluns i parlem sempre d'agricultura en dilluns, uh-huh. Que passa el primer convidat, Víctor Viciedo, que té novetats sobre el cotoner de Sud-àfrica, a veure què ens conta. Uh-huh.
Estás a la 92.2 FM.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en una amplia terraza. Te sorprenderá. Y en septiembre, Restaurante El Faro Villarreal abrirá sus puertas de nuevo para que disfrutes de nuestra nueva carta en un ambiente íntimo y cálido. Restaurante Arenal Burriana y Restaurante El Faro Villarreal. Lleva tu paladar a buen puerto.
¿Te apetece ir a tomar algo fresquito? ¡Uf! Genial, que hace mucho calor. ¿Y dónde podemos ir? ¿Qué te parece a la cafetería Heladería Roma? Tienen granizados, helados y bebidas refrescantes. ¡Perfecto! De paso comeré algo, que estoy desmayada. Cafetería Heladería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Estuditecle retoma sus clases presenciales manteniendo sus...
Estás a la 92.2 FM, Radio Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
I ara tenim amb nosaltres Víctor Viciedo, que és president d'Alif. Bon dia, Víctor.
Bon dia, Susana. Bon dia a tota l'audiència.
Uh-huh. Anem a passar-nos a parlar en castellà, perquè com Alif presteneix a FENAI, i és a nivell nacional, i després aquesta entrevista se posa en xarxes i demés, perquè la puga entendre tot el món. Víctor, Avui està consultant a l'IBIA, que és l'Institut Valencià d'Investigació d'Agricultors, que és i és un organisme que treballa per a la Generalitat. I li està preguntant sobre el cotonet.
Sí, sí. Nosotros nos estamos moviendo a todos los niveles. Lanzamos escritos e intentamos también hablar con los técnicos, ¿no? Entonces, pues concretamente hemos hablado con, digamos, el personal de la universidad que está llevando la investigación y que trajo el Anagyrus averiae, que es el parasitoide que, digamos, que parasita para poner los huevos dentro de lo que es el cotoné de Sudáfrica, el de, se llama técnicamente Delotococcus averiae. Es muy cruel porque, claro, lo que ponen son los huevos dentro de, del insecto, y estos, cuando nacen y eclosionan los huevos, se comen al Delotococcus averiae por dentro, ¿no? Bueno, pues parece una solución viable porque, al fin y al cabo, allí en Sudáfrica es lo que está haciendo, lo trajeron aquí y aquí ha estado siendo investigado en la Universidad de Valencia. Entonces, hablando con ellos, bueno, pues ven que la solución es viable, pero obviamente hay que reproducirlo mucho para, con todo el descontrol que ahora mismo hay de la plaga, pues tenga una población suficiente el Anagyrus para poder controlar al Delotococcus. Y el problema es que estamos ya muy avanzados y en marzo el Delotococcus empieza a hacer su daño a la nueva naranja, ¿no? Al pequeño fruto. Entonces, digamos que corre mucha prisa, corre mucha urgencia, y la Generalitat solamente dispone de dos insectarios y está preparando otro en Moncadas. O sea, el de Almazora, el de Silla. El de Almazora estaba casi desmantelado y ahora pues han invertido en él para volverlo a poner en efectividad y poder allí criar el Anagyrus, y ahora en Moncadas están también haciendo un insectario, que queremos ir a visitarlo, para poder multiplicar el Anagyrus averiae. Bueno, el tema es que los técnicos de Libia nos dicen que sí, que ellos van a hacer eso, van a multiplicar el Anagyrus todo lo que puedan en sus insectarios, pero tenemos que recordar que en la Comunidad Valenciana existen 70.000 hectáreas ahora mismo afectadas por el Delotococcus averiae, por el cotonet de Sudáfrica, mal llamado cotonet de Lesbais. Entonces, estamos jugando con los agricultores un año más, porque el año pasado ya nos engañaron diciéndonos una serie de fitosanitarios que iban a ser efectivos y que al final no lo han sido. Y ahora mismo hay fincas que se están arrancando. ¿Por qué? Porque tú pierdes la cosecha dos años. Este por la infección y el siguiente porque el árbol está agotado. Entonces, ahora mismo en Bechí, ya sé de un par de fincas que se están arrancando totalmente y que posiblemente no se vayan a plantar ya de cítricos. Y hay que tener muy claro que cuando el agricultor arranca sus naranjos, que renuevan el aire que respiramos, es sustituido por maleza seca, que es pasto para los incendios. Entonces, prohibiéndonos un fitosanitario por razones ecológicas, van a producir un mal paisajístico, un daño paisajístico y un daño ecológico irreparable. Entonces, yo creo que los políticos tienen que perder ese postureo y no pueden quitarnos la solución sin tener ellos la solución alternativa, que es lo que han hecho. Eso es indecente. Y la gente debe de conocerlo. Y además debería tener sus consecuencias penales, que no las tiene.
De momento.
De momento. Y también sus consecuencias, por supuesto, a nivel de voto, que es lo que más le duele al político. El responsable de esto debe tener sus consecuencias.
Porque está jugando con un futuro claro, de una comunidad, en este caso de la Comunidad Valenciana. Sí. Porque un árbol, ¿cuánto tiempo tarda en volver a ser productivo? Me refiero yo por los fincas que se están arrancando.
Claro, cuando tú plantas un árbol, pues depende de la variedad, pero en 5 años empiezas a tener ya una producción pequeña, y a partir de 6, 7 y tal, pues ya va creciendo esa producción. En 7 años ya tienes una producción bastante, bastante buena. Pero claro, para cuidar esos árboles durante 5 años para tener un poco de producción, eso cuesta bastante dinero. Es una inversión grande, uh-huh, que luego pues a lo mejor no tiene su recompensa económica debido a otras razones que no son el cotonedi, que ya conocemos, ¿eh? Uh-huh. Como es toda la invasión de cítricos que nos viene de otros países debido, y no hay que olvidarlo, también a acuerdos comerciales que está haciendo la Unión Europea.
Cuando usted ha hablado con estas personas de Libia, ¿le garantizan que la solución que les dan en este momento desde el Ministerio será efectiva para la próxima cosecha?
Bien, vamos a ver. En primer lugar, la responsabilidad de combatir la plaga en la Comunidad Valenciana la tiene la Consellería de Agricultura. Uh-huh. Y la Consellería de Agricultura tiene que pedir al Ministerio, digamos, la financiación económica necesaria si considera conveniente, y el Ministerio se lo dará o no se lo dará. También el primero que tiene que declarar que esto es una plaga es la Generalitat Valenciana, que yo preguntaría si lo ha hecho, porque según la Ley de Sanidad Vegetal hay que declarar plaga y el Ministerio tiene que declarar que es una plaga de cuarentena. Y eso es cuando tiene unas incidencias económicas, digamos, graves, y en este caso las tiene. Es más, no se me ocurre ninguna plaga que pueda tener más incidencia económica que esta. Pues ahora mismo, y te puntualizo, ahora mismo yo he visto el listado de plagas de cuarentena de la Comisión Europea, y allí no se encuentra el Delotococcus aberiae. Es decir, nuestro gobierno, nuestro Ministerio de Agricultura no ha solicitado a la Comisión Europea de que el Delotococcus aberiae sea una plaga de cuarentena. Es muy grave.
O sea, que en este momento no está declarado como plaga.
Efectivamente.
Cuando esta plaga viene, primero porque no viene el producto en frío, porque si viniera en frío, uh-huh, se mataría. Y segundo, porque incluso usted antes me ha comentado que los mismos cajones de naranja deberían desinfectarse ahora que está tan de moda lo del COVID. Uh-huh. Tan de moda no, desgraciadamente tenemos que estar protegiéndonos del COVID. Los cajones de naranja deberían desinfectarse exactamente igual que cualquier superficie donde posiblemente haya habido alguien o algún enfermo de COVID.
Así es, Susana. Dos cuestiones distintas. Empezamos por la primera. Efectivamente, el tratamiento en frío hubiera sido vital para que esta plaga no nos hubiera llegado. Pero además, unas inspecciones en frontera serias que inspeccionen todo lo que nos llega. Uh-huh. Este año hemos tenido que desde Argentina nos estaban llegando naranjas con la mancha negra. Y han sido rechazadas, uh-huh, y se le ha dicho a Argentina que ni un barco más llega a la Unión Europea de naranjas argentinas porque habían detectado ya, creo que son 5 casos, de mancha negra. Pues esto mismo se tenía que haber hecho con Sudáfrica. En Sudáfrica existe un lobby que se llama el Citrus Growers Association, que ha conseguido de la Unión Europea, uh-huh, no hacer tratamiento en frío en sus envíos.
Con lo cual, lo que es el bicho llega vivo. Y al,
correcto,
llegar vivo a la Comunidad Valenciana, uh-huh, no tiene poder de expandirse a mucha cantidad de metros, uh-huh, pero sí va asentándose en la zona donde está.
Claro. El tema es que, claro, estos cargamentos de fruta, uh-huh, que llegaron a los puertos valencianos, sea el de Sagunto o el de Castellón, dicen que sí es el de Sagunto porque apareció en Les Valls, son descargados...
Claro, de ahí el cotoné de Les Valls, que no es el cotoné de
Les
Valls.
Que no es el cotoné de Les Valls,
es el cotoné
de
Sudáfrica, sí, y sí, eso sí, hay que tenerlo en cuenta.
Sí, sí.
Es el cotoné de Sudáfrica.
Correcto, correcto. Hay que llamarle así y vamos a descartar ya el cotoné de Les Valls porque parece que le estemos echando la culpa a una parte valenciana.
Cuando es un insecto que de no haberlo traído tampoco hubiera venido porque, según, claro, dice usted, es un insecto lento. Uh-huh. Y que además se expande muy despacio y,
claro,
que en Sudáfrica sí tiene un depredador.
Sí, correcto. Uh-huh. Sí, vamos a ver entonces cómo se expandió. De los puertos, uh-huh, esos cargamentos van a exportadores de la zona. Entonces, esos exportadores de la zona manipulan esa naranja, la ponen en cajas y tal. Esas cajas luego llegan a los huertos para la recolección.
Al sitio de origen de los huertos.
Claro, y como este insecto se pone en el ombligo de las naranjas, al abrigo del ombligo de las naranjas, o de la estrella de unión del péndulo, pues cuando se le pone una caja, pues este se desprende y cae a la caja. Y de la caja, cuando descargan las cajas en los huertos, pues cae al huerto. En invierno este insecto se ubica normalmente en tierra o en zonas del árbol que, digamos, le proporcionan abrigo. O sea, que están muy escondidos. Y luego, a partir de marzo, empiezan a subir por los árboles. Las hembras empiezan a subir, son muy lentas y entonces se desplazan muy poquito, llegan a los árboles más cercanos. De hecho, la gente que ha visto cómo su finca, digamos, ha empezado a tener el cotonet, lo primero que lo habrá visto es en los árboles donde en los caminos descargan las cajas, y posteriormente, poco a poco, va expandiéndose por todo el huerto. Pero...
Es como una pandemia.
Claro.
Si se hubieran desinfectado esos cajones, es decir, hemos tenido, en realidad el cotonet de Sudáfrica nos da tiempo a poder pararlo, pero es una inacción detrás de otra.
Claro, ahora mismo hay focos ya por toda la Comunidad Valenciana, se han visto los primeros cotonets en Murcia, también están llegando a Andalucía, Andalucía ya tiene también una planificación para combatirlo, entonces ahora mismo existen muchos motivos para declararlo plaga de cuarentena, que es lo que decimos que el gobierno no ha hecho. De hecho, a una consulta del Partido Popular que hizo en el Senado pidiendo explicaciones sobre qué medidas iban a tomar para combatir el cotonet y tal, el ministerio le remitió al PP diciéndole que era una plaga de la Comunidad Valenciana y por lo tanto era la Generalitat Valenciana la que se tenía que encargar de la plaga, y que lo único que podía hacer es atender alguna financiación que le pudiera pedir la Generalitat. Pues eso es falso. Porque ahora mismo ya está en Murcia y también está en Andalucía. Y
antes, cuando ustedes podían utilizar el clopirifos, y detectaban el primer árbol, supongo que lo trataban y no iba más.
Claro, vamos a ver, no tratábamos el primer árbol, o sea que cuando tú haces un tratamiento con clorpirifos lo haces, digamos, en toda la finca con el turbo, entonces tú pasas el turbo, pasas, digamos, pulverizando con los disparadores, en caso de que sea con motor, y haces toda la finca, o sea, tú tratas toda la finca con clorpirifos.
Me refiero a que hacen de barrera, es decir, esto no pasa tampoco a los huertos de al lado,
claro.
El primero que se da cuenta hace de para el problema.
Bueno, podría haber sido así, pero en realidad no lo ha sido, porque claro, si una plaga no se trata a nivel institucional, es muy difícil de parar, porque yo a lo mejor hago un tratamiento, pero el vecino no lo hace. Entonces, esa es otra de las cuestiones. La plaga esta hay que tratarla ya a nivel institucional, y como se escapa ya a otras comunidades, el Estado tiene que poner ya medios y declararla una plaga de utilidad pública. Es que no están declarando siquiera la plaga ni de utilidad pública para poder indemnizar a aquellos agricultores que han sido afectados por la plaga, y tampoco la declaran plaga de cuarentena para tener que actuar con todos los medios a su alcance, como dice la Ley de Sanidad Vegetal. Y actuar con todos los medios a su alcance implica utilizar también el clorpirifos y metilclorpirifos, que son las únicas sustancias activas que han resultado efectivas contra la plaga. Yo no soy partidario, esto tiene que quedar muy claro, ni yo ni nadie es partidario de la lucha química. La lucha química nos cuesta dinero. La lucha química, si a alguien le afecta a la salud, es a los agricultores, no al consumidor. Concretamente, el clorpirifos y metilclorpirifos, los restos están en la piel de la naranja. Yo no creo que nadie se come la piel.
Sí, y además, por lo visto, el fruto queda un tiempo hasta que desaparece los restos, ¿no?
Claro, efectivamente, no, pero en este caso la persistencia es bastante alta, y entonces si tú haces un tratamiento de clorpirifos en junio, que ya el fruto ya está formado, pues los restos de clorpirifos van a aparecer cuando se recoja el fruto en la piel, eso es muy importante, ¿eh? En la piel. Es decir, que no hay consecuencias de salud para el ciudadano, ¿eh? Es muy importante también porque se están negando a utilizar o a aprobar una moratoria de estos fitosanitarios sin tener la solución, digamos, válida. Es decir, no se puede estar jugando con la economía de los agricultores. Si tú le vas a quitar una solución válida a los agricultores, primero tienes que tener una solución alternativa que también sea tan efectiva como la anterior. Y en este caso, han prohibido estos fitosanitarios alegremente, no han pedido la moratoria, han sido sustituidos por otros fitosanitarios que nos dijeron que iban a ser efectivos y no lo han sido, y ahora están apostando por algo que es un auténtico interrogante, por algo que no sabemos si se adaptará, no sabemos si se multiplicará suficientemente. Los mismos técnicos nos dicen que no va a ser posible tener la solución para este año que viene, que digamos que será una herramienta más para la lucha, pero que ni mucho menos va a ser efectiva.
Y ustedes lo que están haciendo es pidiendo una solución antes de que llegue el mes de marzo, porque en el mes de marzo lo que ustedes temen y lo que se les indica por medio de los técnicos es que va a haber una eclosión de este tipo de insecto.
Claro, efectivamente. Vamos a ver, no solamente nosotros dudamos de esto, que nosotros ya en otras ocasiones lo hemos explicado aquí, de que no iban a tener la solución porque hacían falta muchos insectarios para reproducir suficiente cantidad de Anagyrus averiae para cubrir 70.000 hectáreas, sino que también ahora mismo ha salido con un escrito el Comité General de Cítricos, que son nuestros exportadores y que también son productores de grandes fincas, por lo tanto también les afecta. Y estos le han dicho a la Generalitat que de momento ellos no ven que sea suficiente tres insectarios, lo mismo que dijimos nosotros, y ofrecen sus insectarios para hacer reproducciones masivas de este insecto. Y aún así tampoco sería suficiente, porque claro, tú en un insectario lo que hay que hacer es primero tener el cotoné de Sudáfrica. O sea, tú tienes que tener plantas, ya sea brotes de patatas o brotes de calabaza, que estén infectados, muy infectados, de cotoné de Sudáfrica. Y luego allí sueltas al bichito para que vaya parasitando y vaya multiplicándose. Claro, todo eso cuesta un tiempo. Y además, luego hay que soltarlo en el campo a este depredador y que él se multiplique allí en el campo suficientemente para controlar la plaga.
Y a todo esto,
o sea, si uno lo piensa, dice, va a ser imposible que cuando lo sueltes en mayo Libia decía soltarlo en junio el daño ya está hecho. Vamos a suponer que lo sueltas en abril. Aún soltándolo en abril, hasta que el Anagyrus se multiplique suficientemente para controlar la plaga, el daño ya está hecho. Y además no existe evidencia práctica de que tenga esa capacidad de reproducción como para poder controlar la plaga.
Y todo esto no lo dice usted, lo dicen los mismos técnicos.
Efectivamente, el Comité General de Cítricos, que como es una organización, digamos, importante y tiene su prestigio, y además no solamente eso, sino que digamos que a los exportadores siempre los agricultores los tenemos en el punto de mira, ¿no? Entonces, ellos no se mojan lo suficiente. O sea, ellos piden que se haga una inversión suficiente de dinero. Les parece poco los 700.000 euros que está poniendo la Generalitat para combatir la plaga, y ponen a disposición de la Generalitat sus insectarios. De momento, lo que ha contestado el señor Llanes, Roger Llanes, que es el director general de Agricultura de la Generalitat Valenciana, ha contestado con otro artículo de prensa diciendo que ya ha habido una suelta en Onda, en una finca de Onda, de una cooperativa, de Nuestra Señora de la Esperanza y tal. Vamos a ver. Sí. Soltar el Anagyrus en una finca, que no sé cuántas hectáreas tendrá, pero que obviamente va a ser una finca pequeña, que estará muy infectada de Anagyrus. Y él dice que han soltado varios centenares de Anagyrus, pero vamos a ver si hay millones de cotonets. ¿Cómo sueltas varios centenares? Pero eso, vamos a ver, eso es una broma. Eso realmente es una experimentación que se está haciendo para ver en esa finca si soporta el invierno, no lo soporta o qué es lo que ocurre. Están haciendo experimentos con Coca-Cola porque lo que tienen que tener es una solución real. Y si no la tienen la solución real, tienen que estar pidiendo la moratoria del clorpirifos y metilclorpirifos.
Pero
yo no niego que a lo mejor llega el año que viene y hemos controlado la plaga. Pero es que ellos mismos no lo saben si eso va a ser posible.
Es que usted no lo niega, pero los técnicos mismos no confían,
claro, no
en,
confían
que plaga,
en que eso sea así.
Se pueda gestionar con lo que les están ofreciendo. Y no olvidemos que ellos son los técnicos. Usted solo se encontrará igual que ha perdido otra vez la cosecha. Y
claro,
si es el segundo año, el tercero, es posible que le toque arrancar los huertos.
No. Nosotros nos hemos basado en otro insecto, que es el Cryptodemus, que digamos que también es un insecto que también parasita cotonets, no el de Sudáfrica, o también el de Sudáfrica, pero que el insectario de Almazora, pues se le pide, muchos agricultores le piden el Cryptodemus, y la respuesta es que no hay, que ya se ha acabado, que tienen muy poquitos, que no pueden ni cubrir un 5% de las peticiones posibles que se harían de Anaguirus aberiae, o de digamos, las necesidades reales de Anaguirus aberiae. Es decir...
Y ustedes recurren a...
Que solamente viendo el ejemplo del Cryptodemus, ya vemos que el Anaguirus, empezando ahora como están empezando, va a ser muy difícil que el año que viene esté suficientemente reproducido. Entonces, ¿hay que volcarse con él? Sí, pero además sigue siendo un experimento, porque no sabemos si de verdad va a controlar la plaga o no.
Y no tenemos, nosotros no disponemos de tiempo para, me refiero a los que no tenemos árboles para que mantengan el ecosistema, pero es que ustedes tampoco no disponen de tiempo ni de dinero para seguir soportando todo esto, porque a ustedes los que les cuesta es el dinero del bolsillo, ¿no? Consellería dice que sí que ha recurrido al ministerio para pedir esa ampliación de tiempo para que ustedes usen el pesticida. ¿A ustedes les consta que ellos han pedido esta moratoria?
A mí de momento no me consta. O sea, yo no lo he visto, y de todas formas pues preguntaremos a ver si es verdad. Nosotros ya hemos dicho, y esto también es importante, nosotros estamos actuando. Nosotros hemos escrito ya en fecha 15 de junio, mandamos una carta a Consellería y otra al Ministerio de Agricultura haciéndole una serie de preguntas. Si habían declarado la plaga como plaga de emergencia, si la habían declarado como plaga de utilidad pública, si la habían declarado, porque claro, todo eso no nos consta, y posiblemente sea todo que no. Si la habían declarado como plaga de cuarentena, todo eso tiene unas implicaciones que al parecer no las han declarado. Luego les preguntamos concretamente a la Generalitat si vamos a tener, porque esto va a tener sus consecuencias, si vamos a tener suficientes Anaguirus aberiae en abril, en marzo, porque además es en marzo cuando empieza a subir el Delotococcus aberiae hacia arriba del árbol. Si vamos a tener en marzo la suficiente cantidad de Anaguirus aberiae para controlar la plaga. Entonces, ante esas preguntas, 15 de julio, estamos final de agosto. También es verdad que ellos agosto se lo cogen de vacaciones, pero han tenido 15 días para contestarnos. De momento,
las plagas no cogen vacaciones, ¿eh?
Efectivamente, las plagas no cogen vacaciones. Pues de momento no han respondido. Y a mí me parece una falta de transparencia y una, falta hacia nosotros como agricultores. Porque si bien es verdad que ellos tienen como asociaciones, interlocutores de los agricultores ante la administración, a una serie de asociaciones subvencionadas que obviamente no ejercen la presión suficiente porque tampoco quieren dejar en evidencia a la administración, no vaya a ser que ciertas subvenciones las pierdan, pues nosotros que no cobramos, porque esos sí que tienen su sueldo en sus despachos, son los agricultores de sillón, nosotros somos agricultores con callos en las manos, nosotros no cobramos de nuestras asociaciones absolutamente nada, y hemos nacido precisamente ante la inoperancia de estas asociaciones, pues nosotros merecemos el mismo respeto que ellos, porque nunca ha habido elecciones en el campo. Y por lo tanto pedimos que se nos responda, que no se nos ignore.
Sí,
es una falta de transparencia y de democracia el que no se nos responda.
Usted antes me apuntaba que, claro, al hacerlo el 15 de julio y venir el mes de agosto, quizás estaban de vacaciones, pero el señor Roger Llanes sí hizo una declaración a un medio de comunicación.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, tú sabrás, Susana, que yo he hecho mis vídeos condenando esto. Y también hemos mandado estos escritos y no se nos ha respondido. En cambio, el Comité General de Cítricos, a la vista de la situación, ha hecho lo mismo que nosotros. A él, al Comité General de Cítricos, sí le ha respondido. Obviamente es una organización mucho más grande que nosotros y mucho más importante. Sí les ha respondido, pero les ha respondido con humo. Les ha respondido diciendo que han hecho una suelta de varios centenares de parasitoides.
Sí, y lo curioso no es que se le responda en privado, sino que se le responda públicamente diciéndole a la sociedad que sí que se está haciendo algo en contra del cotonete de Sudáfrica.
Claro, ellos quieren dar la confianza a la gente de que el anagirus va a ser una solución válida.
No, de que están trabajando y
que están... Bueno, están trabajando, eso sí es cierto, están trabajando, están arreglando los insectarios de... Están arreglando los insectarios de la comunidad, ¿no? Pero repetimos... Tienen dos y están con otro, el de Moncadas, digamos, montándolo con el dinero este que
sí, pero mire, cuando se arregla algo, lo que se arregla es para que haya suficiente para poder controlarlo todo. Porque debido a la pandemia que hemos estado sufriendo, en estos momentos, por ejemplo, en educación, están preparando todos los colegios para la vuelta al cole. No preparan un colegio así aleatoriamente durante por toda la comunidad, preparan uno en Castellón, otro en Alicante y otro en Valencia, y van haciendo pruebas y que lleguen los niños. En este caso no hablamos de niños, pero sí hablamos de otro problema que también les está afectando a los agricultores, y no se trata de poner uno aquí y otro allá, sino se trata de tener suficiente para parar todo esto, y a ustedes le dicen los técnicos que no hay suficiente.
Claro, efectivamente, los técnicos, digamos que lo máximo que confían es que el Anagirus abeliae sea una solución válida en el futuro, igual que lo fue la cala para la mosca blanca, que hizo desaparecer a la mosca blanca. Pero no la hizo desaparecer cuando la soltaron.
Sí, pero...
La hicieron desaparecer varios años después.
Exacto. Estamos hablando de un futuro. Y para hablar de un futuro tendrá que haber un presente.
Claro.
Y si no ponemos solución para el presente, ese futuro no va a existir. Porque ya me explicará usted a mí de qué le va a servir tener controlada la plaga cuando ya no hayan árboles de naranjas, ¿no?
Efectivamente. Bueno, este año ya ha habido gente que está arrancando, porque obviamente hemos dicho que si la infección es grande, pierdes la cosecha de este año y la siguiente. Muchos tenemos una infección, digamos, moderada, ¿no? Y entonces, pues yo, por ejemplo, ahora mismo estoy echando mandarinas de cotonet, digamos, al suelo para que queden las que no están infectadas y poder vender la cosecha, pero todo eso es un trabajo que me lo estoy haciendo yo, pero si no sería dinero que también tengo que pagar y que luego el precio veremos cuál es, ¿no? Y bueno, efectivamente...
Pero ¿sabes lo que pasa, Víctor? Que hay dos tipos de personas que están cuidando sus árboles, ¿vale? Es decir, es el que vive de eso, el que tiene que al final sacar su familia adelante o tiene un sueldo de eso, y la persona que tiene la suerte pues de haber tenido otra vida y luego se puede sustentar y querer luchar y querer que sus árboles trabajen. Pero la gente que tenga que vivir de esto, posiblemente arranque los árboles y se dedique a otra cosa.
Claro, ese es el problema. ¿Ya qué te dedicas conforme está el tema? Porque si nos estamos cargando, si nos estamos cargando la industria...
Estás a la 92.2 FM. Radio Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Si te gustaría tener un crossover compacto y personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Kia Stonic desde 12.800 euros. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano. Financiando con Banco Cetelem SAU hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Bueno, caldir que la entrevista que està en fent-li a Víctor Viciedo, el president d'Alif, s'ha tallat perquè els ordinadors manen més a voltes que nosaltres, però que en la pàgina web la tindran íntegra i poden sentir, quedaven uns 4 minuts, però podran sentir-la. Bueno, passem a un altre tema. Se n'anem a la localitat d'Onda i anem a parlar amb Salvador Aguilella, regidor d'Hisenda. Molt bon dia, Salvador.
Molt bon dia.
27 d'abril traien una resolució per ajudar els autònoms. I a les hores d'avui ja n'hi ha la resolució de 479, no? Donades ja el 100% quasi, no?
Sí, bueno, realment van entrar les ajudes el 27 de març. Uh-huh. Va ser, bueno, pues això, vam entrar en l'estat d'alarma, vam veure claríssimament que es començaven a demanar la gent que tancara els negocis i que feia falta ajudar als autònoms i les altres empreses que teníem en la localitat per a que pogueren passar aquesta situació, uh-huh, pues, a huert, o per lo menos mantenir el negoci i mantenir els llocs de treball. I en això se van ficar a treballar des del primer dia. Uh-huh. Des d'aleshores, la gent pues, tenia, des d'aquest moment tenia fins el 31 de maig per a poder sol·licitar les ajudes. O sigui, la gent va poder sol·licitar-les fins el 31 de maig i això és el que hem resolt ja després de presentar tota la documentació per part de tot el món, resoltes totes les deficiències, pues, ara ja estan resoltes totes. Tota la gent que ha tingut dret a demanar les ajudes, que ha volgut demanar les ajudes, les ha demanat i nosaltres hem concedit en total 479 ajudes. Aquestes resolucions les estem fent, com tu dies, des d'abril, no? Des d'abril ja vam començar, uh-huh, a, tal com s'estava presentant la documentació, pues, anar resolvent per a concedir les ajudes a tota la gent d'Anda que els havia demanat, pues, i s'ajuda, no? Que pot arribar, que ha arribat fins a 2.400 euros per a, pues, això, per intentar que mantingui el seu lloc de treball i d'aquelles persones que tingueran en la seva empresa o en el seu negoci, pues, no, pues, que l'activitat continuï, uh-huh, que ells puguen estar aguats, però que també la gent d'Onda pues, tinga els serveis que magnífics que es poden oferir.
Uh-huh. Sí, però veure, quan una institució trau ajudes i diu que va ajudar, després també ens, d'alguna manera els assalta el dubte aquell de quan ho cobrarem. Bueno, cert és que a hores d'ara, avui estem concretament a 24 d'agost, ja s'han repartit 244 ajudes per valor de 370.000 euros, eh?
Sí, això és així. Primer, la gent ens les va demanar, nosaltres les hem concedit, les hem resolt, i és 479, i a partir d'aquest moment, per la gent ens justifica els gastos, saps que en l'administració local, uh-huh, i una ajuda que no és una ajuda a fons perduts, és una ajuda per a que justifiqui algun tipus de despesa, no?, que pot tindre l'empresa. En aquest cas, la gent té que sol·licitar l'ajuda, nosaltres les concedim, i després té que justificar aquelles despeses que contemplen les ajudes. En aquest cas, com tu dius, no? No només és que hem resolt el 100% i hem concedit el 100% de les ajudes a tota la gent que ens l'ha demanat, sol·licitat, sinó que, a més, pues, ja duem al voltant del 40% de les ajudes totalment traslades, ingressades en els comptes corrents dels autònoms, no?, d'Onda.
Mm-hmm. Vostè sap que un autònom quan és com si vera un milagre, quan veu que l'administració pública no ha de que pagar-li, sinó que ha rebut una ajuda, és com si vera un milagre, eh?
Bueno, el milagre és el que fan els autònoms, no?, en esta situació, no?, en un moment en què l'economia s'està ressentint tant, en què n'hi ha tantes limitacions, des del primer dia seguir en el negoci obert i seguir treballant i oferir serveis de qualitat al resto de veïns, això jo sí que ho considero un milagre. Nosaltres el que fem és pues, intentar gestionar el millor possible l'administració per a pues, aconseguir aquests fons, en aquest cas ha sigut un objetius, no? Però mantindre l'ocupació i també mantindre els serveis de qualitat en el poble.
En este cas, és cert que això els arriba, de fet ja n'hi ha gent que pot donar fe de que això els ha arribat. Una pregunta, el pla per a demanar està obert encara fins al 31 d'agost?
No, el que està obert és el pla per a que la gent justifiqui les despeses que ha tingut.
Vale.
El pla per a demanar les ajudes, com te deia abans, va acabar el 31 de maig. Uh-huh. Totes han sigut resoltes, totes han sigut concedides i a partir de finals de maig vam començar a, ja a pagar-les, no? Ja et dic, les paguem tal i com la gent mos justificava i ses despeses. Bé, la gent té la possibilitat de justificar despeses fins el 31 d'agost. De fet, no les hem resolt totes perquè la gent, la meitat de la gent encara no mos ha presentat aquesta justificació de les despeses, no perquè nosaltres no hem pogut resoldre, sinó perquè la gent no ens ha presentat la documentació que, com te dic, té plaça fins el 31 d'agost per a pues, aquella gent que ha tingut concedida l'ajuda per a justificar l'ajuda.
Sí, perquè ens arribaven preguntes d'aquest tipus. Si, n'hi havia una confusió perquè, clar, la gent com que no creia massa que aquestes ajudes arribarien i ara estan veient que estan arribant, hi ha hagut empreses que han dit com que és real, diuen que n'hi ha una fecha límit. No, aquesta fecha límit s'ha acabat, només era perquè la gent que ja ho havia demanat, no?
Sí, quan això passa que s'ha publicat el 27 de març, com te deia abans, estàvem explicant, no?, que el 31 de maig se podien sol·licitar les ajudes, que anaven a donar-se aquestes ajudes mentre que durara, tenia la gent, mentre que durava l'estat d'alarma, que va acabar en juny, i que fins al 31 de maig tenien de plaç, una vegada resoltes i concedides, com ja estan totes, per a que la gent presentarà la documentació per a justificar les despeses. De fet, des del primer dia que la gent va començar a justificar les despeses, vam començar a pagar. Ja hem fet, crec, si no recordo mal, 13 o 14 resolucions de pago, de diferents llistats de la gent, i això vam començar des del primer dia que la gent va començar a presentar molt la justificació.
Això és...
El departament, que li tinc que donar les gràcies tant al Departament de Promoció Econòmica com al d'Intervenció com de Tesoreria, són departaments on a diari estiguem confinats en teletreball o presencialment o inclús en època de vacances, hi ha hagut una plantilla de més de 10 persones que mai ha baixat de 7 o 8 persones. Avui, per exemple, en el mes d'agost o la setmana passada, treballant pràcticament exclusivament per agilitzar i fer possible que aquestes ajudes arriben als autònoms en el moment que ho necessitem i en el moment és quan abans millor.
És la primera volta que els autònoms es comencen a fiar-se de que sí que és veritat que té les administracions darrere d'ells, no? És un bon precedent, és un bon precedent perquè la gent siga emprendedora,
Sí, bueno, és que necessitem, Vull dir que qualsevol que no tinga clar que la nostra societat necessita la gent emprendedora és que no ha fet una decisió adequada de com funciona l'economia. Nosaltres, la gent emprendedora, la gent en ganes de treballar i en ganes de aportar millors serveis a la societat i ganes de fer-la millorar, són el fonament de la nostra economia i en ells tenim que fer tot el que estigui en les nostres mans per ajudar-los, no només des d'un ajuntament i el que ho va fer, sinó des de qualsevol altre tipus d'administració i també des de la societat tindre clar que hem de fer aquest respaldo perquè, pues això, que perquè ens vaig a bé a tots, és necessari aquest tipus de gent que lluite, que arriesgue i que tinga il·lusió per durar endavant negocis com ho fan.
Per cert, l'Ajuntament de Onda pondrà a disposició del govern els remanents del seu ajuntament?
No, perquè, bueno, el que hauria de fer el govern en aquests moments és pagar-nos el milió i mig que ens deu, per exemple, del Fondo Seduci, no? D'aquests famosos que són fondos que venen d'Europa i que no es pague. El que hauria de fer la Generalitat Valenciana és pagar-nos els 2,2 milions que ens deu en aquests moments de servei que estem donant o d'edifici que estem construint, que són de la seva competència, i que tampoc es pague. I el que no podem fer és, i aquest colxó que puguem tindre els ajuntaments per a fer coses com aquestes que ha fet l'Ajuntament d'Onda d'ajudar els autònoms, doncs vindré i deixar-nos sense un cèntim per poder pagar les factures. Perquè això, en més d'ajudar, en més de realment transferir els diners que les administracions més xicotetes dur-se fora de la ciutat per a gastar-lo no sabem en què, ni en què puesto, ni quina finalitat, con lo cual és una medida errònia, tot el que diuen de que no hi ha alternativa, de que és una bona, és tot fals, perquè en una canviant la llei podrien deixar molts que els ajuntaments poguessin utilitzar els remanents de tesoria que puguen tindre, que són remanents que pràcticament estan aconseguits dels impostos dels veïns de cada municipi i que en alguns casos no es poden gastar perquè hi ha una llei que ens impedeix, bueno, pues que canvien la llei i que ens ho deixen gastar, que no diguen que com els tenim, pues s'endú l'Estat, pues, el que deixen per gastar-los. No sabem a on, no sabem per a què ni en quina finalitat. Vamos, això és un...
Sí, però...
Ells... Va en contra de la Constitució, segur, en el tema de l'autonomia local, la llibertat i moltíssimes més coses que crec que s'estan ficant en risc en aquest tipus de decisions.
Sí, però en aquest cas el que es diran és vostè no els dona els diners, per tant no pot tocar-los tampoc.
Sí, no, però clar, ells podien canviar la llei i dir que es pot tocar en una situació extraordinària. Tots els ajuntaments hem de fer front a situacions extraordinàries amb moltíssimes despeses, no només en ajudar als veïns que més ho necessiten, sinó també en neteja, en protecció, en ficar serveis nous que antes no existien, moltíssimes coses que estem tenint que assumir unes despeses que en teoria haurien de ser competència de les administracions. Bueno, ho estem fent perquè el nostre objectiu primer és ajudar i utilitzar tots els recursos que tenim per a ajudar els veïns, no? Per això som l'administració més pròxima. Bé, però bueno, l'administració, altres tipus d'administracions que estan en altre nivell, el que hem de fer és ajudar-nos. El que no podem fer és vindre i canviar la llei perquè puguem, com dic, utilitzar aquests recursos ara de forma extraordinària. No sé què m'hem dit res.
En el cas de Diputació, que vostè també és diputat, sap que la Diputació de Castelló s'hi va a posar a disposició del govern.
50 milions. 50 milions te demanen la Diputació de Castelló. No sé si algú de la província de Castelló li pareix normal que l'Estat s'endugui 50 milions de la Diputació de Castelló per a gastar, no sabem en quina província ni en quina finalitat, i que en la província de Castelló no puguem utilitzar aquests diners que són i pertenecen a tots els serveis de la província de Castelló. Jo crec que és una... és que és una barbaritat. No, hi ha adjectius que podrien descalificar de moltes formes, però bueno, d'eixida és una absoluta barbaritat que, com dic, és que va en contra dels nostres fonaments de la, i dels nostres valors de la Constitució. És que me pareix tremendo que estiguem vivint aquestes situacions.
Salvador Aguilella, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
Molt bon dia a vosaltres i moltes gràcies.
Think I'm slowly sinking, bubbles in my eyes now. Maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just trying to get a back up. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know what's happened. You're a bad thing.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
En Sport 2 comienza la temporada con todas las novedades en fútbol. Las equipaciones, sus complementos y botas, muchas botas y además con regalo de calcetines. Los descuentos y rebajas en Sport 2 oportunidades, todo al 50%. Camisetas, bermudas, bañadores, zapatillas de fútbol sala. Sport 2 y Sport 2 oportunidades. Abierto las mañanas de lunes a sábado y las tardes de lunes a viernes de 6 a 8. Calle Torrehermosa, esquina Consola de Esquila Real, donde solo ofrecen primeras marcas.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
I ara sí, tenim nosaltres l'alcalde José Benlloc. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Alcalde, el 15 de setembre tanquen la residència Sant Llorenç, no?
Bueno, la veritat que n'hi ha una certa confusió, però el document que tenim damunt de la taula nosaltres, en l'Ajuntament, que se'ns ha notificat des de Conselleria i que vam demanar el divendres quan van començar a cridar-nos famílies preocupades i usuaris, pues això és el que diu, que se tanca el dia 15 de setembre.
Ahir vam estar parlant amb elles, en la directora de la residència, per això sé que vostè li va cridar per telèfon per a donar-li el seu suport, perquè ella mateixa m'ho va dir. Ens ha dit que és un problema de documentació. No hi ha ningú problema sanitari.
No, bueno, a més és que és prou incongruent tot. Jo crec que no s'està gestionant bé el tema per part de la conselleria, perquè és evident que si n'hi havia una infracció, que jo no discutisc, jo he parlat en la residència, he parlat en els tècnics, he intentat, evidentment, veure aquesta situació d'on ve i no tenim més informació, no és competència nostra, que l'inspector pues, va detectar algun tipus d'infracció que du aparellada, evidentment, un expedient, i aquest expedient, la llei pues, pot arribar en un moment determinat a produir-se el tancament, cosa que també tinc que dir que és absolutament absurda, no? Perquè si quan se produeix algun tipus d'infracció en aquest tipus d'instal·lacions tan importants, especialment en una pandèmia com esta, no? I en el que hem tingut que patir i el que hem sofrit i el que estan sofrint les famílies i les persones majors especialment, que ha colpejat el virus d'una manera especial, el castig és el tancar-la i, per tant, la casa que era de les persones majors, perquè aquestes residències se convertissin en la casa de les persones majors, en sa casa, tinguen que abandonar-la, tinguen que eixir en un moment que sabem que no n'hi ha places ni públiques ni privades, que és pràcticament impossible trobar una plaça en cap lloc, pues el no sé realment la reflexió que tindríem que fer la societat i els polítics i tot el món és este tipus de castig que està establert en esta llei del tancament d'una residència, a qui castiga? Perquè realment aquí està castigant és a les famílies, aquí està castigant és a les persones majors, l'estrès que tenen que viure ara en aquests moments de pensar i de saber que se'n tenen que anar de lo que ha segut a casa i no saben on tenen que acabar, a mi me pareix realment el tema molt greu, no? I per arribar a aplicar una medida d'aquest tipus tindria que ser algo molt grave, no? Que no sabem lo que ha passat, però que si fora tan grave, si s'està parlant que la infracció era de 2018, estos dos anys i pico que s'ha fet, perquè la residència ha estat oberta, han estat allí vivint les persones majors, per lo que me conten els usuaris estan contents. Hem viscut, i jo he viscut des del primera mà i al pie del cañón des de primeres hores del matí, tota la lluita que aquesta residència, igual que les altres de la nostra ciutat, han fet en esta pandèmia contra el virus. No han tingut ningú cas de coronavirus allí. A mi inclús els militars de la UME, quan venien així i els donàvem un poc d'instruccions per a netejar i per a desinfectar, sempre me diuen que la residència era un exemple en desinfecció i en tractament de l'aïllament de les persones majors i el seu personal, com estava treballant, i per tant, pues, la veritat és que tot això m'assombra i sabíem que algo se contava, que si n'hi havia un expedient de fer anys, que si tal, però nosaltres no teníem més informació, i que d'un dia a l'altre agarren per telèfon d'una manera tan gelà i es comencen a cridar funcionaris tècnics de la Conselleria des de València dient-li a les famílies el dia 15 se tanca, d'ací dues setmanes i pico, tres setmanes, als públics, a lo que són places públiques, que són 14 de les 65 que hi ha allí, els buscarem una solució, encara no sabem a on, si en un altre poble, on siga, buscarem una solució, i als que no tenen plaça pública, vostès se tenen que buscar la vida, vagin en el chance. Bueno, la veritat que no me pareix molt correcte.
Això és el que ocorreix el divendres. Divendres, fin de setmana, no podíem saber res més, se destapa esta notícia i tota la població de Vila-real entra un poc, pues això, és molt preocupada i ens abordar un pànic a tot el món, perquè, clar, després de l'experiència que hem tingut i d'haver patit el que s'ha patit en les residències, desgraciadament, tots pensàvem que ahir estava passant algo més greu de lo que diuen. Però vostè confirma que no.
No té res que veure en el virus, no té res que veure. Això sí que ho puc dir, perquè sé que és aixina, i a més el paper que se mos ha passat per conselleria, el decret de tancament del dia 15, parla d'una infracció com és en 2018. És a dir, és que no estem parlant en ningú moment. Per això a lo millor tal volta la representant de l'empresa li ha dit que és un problema de papeleo, de tal...
Sí, sí.
Pues és que ja, però també hi ha una responsabilitat en aquest tema. Si realment al final és una qüestió de burocràtica, de papeleo, creu vostè que és normal que estiguem vivint el que estem vivint en aquests moments, l'estrès, la preocupació de les famílies, que a nosaltres se'ns passi el decret, se'ns dona el llistat de les 65 persones perquè es comencem a entrevistar-les en els nostres tècnics de serveis socials per veure quina situació tenen, per veure quina ajuda es poguem fer? Nosaltres estem treballant des del divendres, evidentment, des que ho vam saber, però a més és que ens enterem a través de persones, no? En aquest element de proximitat, de diàleg en el carrer permanent que tenim i de una accessibilitat fàcil, no? De l'alcaldia i de les regidories nostres al poble, pues la gent ens crida o per WhatsApp o tal, i nosaltres som un ajuntament que sempre hem sigut obert des que governem, i menys mal, no? I això també és molt bo, i ens enterem de les coses, i a partir d'ahí exigim a conselleria que ens donarà algo. Conselleria, consulten els funcionaris si m'ho podien donar o no, perquè el primer dia no m'ho van donar, quan es comencem a sentir campanades el dijous, i realment el divendres, pues, pensen que sí que és important donar-m'ho, i m'ho donen, i m'ho notifiquen, m'ho envien, però l'únic que ens diu és això, el tancament el dia 15, que és per una infracció de 2018, que d'acord amb l'article tal de la llei, una fundamentació, i el llistat de les 65 persones implicades. Aleshores, pues bueno, evidentment jo crec que si realment al final, i ojalà, jo el que vaig fer immediatament va ser cridar a totes les parts. He cridat també al govern valencià, per descomptat, i he parlat amb responsables en els que he pogut, perquè no els he trobat a tots tampoc, no? En mig de la setmana esta que molta gent està de vacances. Però bueno, la qüestió és que respostes de moment ne tenim poquetes, que n'hi ha una certa confusió, per part de l'empresa se diu que se solucionarà, jo estic segur, i a més anime a que els seus advocats i els seus serveis jurídics recurrisquen tot el que puguen, vagin al juzgat si fa falta, perquè jo estic segur que un jutge, si agarra això i ho analitza, no permetirà que se tanquen. Hi ha mil fórmules més en aquests moments per a poder, pues, prestar aquest servei i que les persones majors no isquen de sa casa, perquè això és sa casa, no? Sinó, al final el càstig li estarien ficant a les persones majors i a les famílies.
Però mire, en conselleria li ho dic perquè, clar, les notícies ixen i la gent ho sent. En conselleria avui hi ha una reunió per establir una resposta per a coordinar davant de l'augment dels casos de Covid en els geriàtrics. És dir, això és el que a nosaltres ens arriba, el que se publica, el que hi ha en tots els mitjans de comunicació. I a Sant Vila-real ens diuen que un geriàtric se tanca. Des de conselleria haurem tingut que valorar un poc més, segons el que pensem, que si era un procés administratiu haurem tingut que tindre un poc més de tacte, perquè en aquest moment el que tot el món pensa és que estan enmascarant algun problema més greu, que és el que ens està afectant ara, i és que n'hi haguera també un problema de Covid dins d'aquest geriàtric.
Bueno, pues mire, precisament la preocupació que vostè me transmetís és la que va fer que jo isquera el divendres públicament en una nota, no? És a dir, és evident que, a veure, jo sabia que no era aixina, però si l'alcalde aixia, iria i li estava clar, i era l'únic que ha sigut portaveu d'esta història, que me pareix realment lamentable, perquè, torna a repetir, Conselleria de Bruguera tindria que haver dit alguna cosa ja i haver explicat al càrrec les coses en absoluta transparència.
A nosaltres hem cridat perquè ens digueren alguna cosa, per què havien pres la decisió. De moment no ens han dit res, per tant, per què preguntem a l'alcalde de Vila-real? L'alcalde de Vila-real mos diu, cert, que no hi ha problema de Covid, que és un problema administratiu.
Sí, anem a veure, si hi haguera un problema de Covid el sabria. Jo estic treballant des del primer dia de la pandèmia en les autoritats sanitàries, en col·laboració amb l'hospital de forma permanent, i quan hem tingut brots, quan hem tingut situacions difícils com la residència Verge de Gràcia, no? En tot el treball que vam tindre que fer i que vam fer ahir el seu personal i tota la situació que van patir les famílies, hem estat pendents, hem ajudat des de l'Ajuntament en coses que se poden contar i les que no se poden contar, no? I evidentment, vull dir, no se poden contar, no, perquè siguin il·legals ni res, me referisc a que al final pues, tires d'ajuda de la manera que pots, conforme pugues, per a solucionar un problema, no? Jo soc d'aquesta manera de pensar i demanar-li ajuda a qui faci falta quan toque, per a intentar ajudar a la gent si és necessari, no? Entonces, bueno, jo el que veia el divendres era que oixia jo i intentava des de, diguem, això és la meva responsabilitat. A mi, jo, la meva idea sempre ha sigut que els ciutadans i ciutadanes paguen els seus impostos i no tenen el per què estar pendents de qui és el competent de cada cosa, no? És a dir, al final són diners seus i nosaltres som els que hem fet una estructura en este país en distintes competències entre la Generalitat, el Govern d'Espanya, la Unió Europea, els ajuntaments, i el veí veïna pobre té un problema i vol que algú l'escolte i l'atenga, com l'únic que se'ls dia a les famílies el divendres passat era un funcionari, perquè no hi havia cap carrer polític de la Conselleria que donara la cara, que li dia que li anaven a tancar la casa de son pare o de sa mare i que el dia 15 tenia que abandonar-la, pues evidentment crec que van fer el que tocava, i aleshores ens van ficar a treballar en bona voluntat per a parlar en les famílies, i és el que van fer immediatament, per a parlar en la residència, per a parlar en la Generalitat, i a partir d'ahí pues, vam ser nosaltres que vam veure com no hi havia manera que els periodistes pogueren localitzar a ningú de Conselleria per a que explicara res, vaig considerar, i no m'arrepentisc, haver fet una nota pública d'alguna manera. Primera, jo crec que això ha tranquil·litzat a la gent en el sentit de que si no ho haguera fet jo, ho haguerem fet els veïns i veïnes, és a dir, ho haguerem fet els familiars, ja n'hi havia una moguda a través dels whatsapps, d'internet, de tal, per a començar a generar algun tipus de manifest i tal, i per tant ho hem fet nosaltres, diem ben clar que volem una solució, que estem ahí per ajudar a Conselleria, el que crega convenient, si des del nostre punt de vista, dels nostres recursos i de les nostres competències es podem ajudar en el que faci falta, però el que necessitem és que se siga absolutament transparent i que se busquen solucions. Jo no tinc dudes que al final se buscaran i estic molt content d'haver fet la gestió del divendres que van fer en tota la gent i al mateix temps fer-ho públic per a que la gent no tinga ningú tipus de por, perquè si haguera sigut per una qüestió de Covid, evidentment l'haguerem explicat de forma immediata, no? Per tant, estem parlant d'un expedient de 2018 que s'ha fet efectiu en aquests moments després de recursos i de recursos entre l'empresa i l'administració, i ve al tancament en el pitjor moment de la història, no? I és absolutament absurde que això se produïsca en aquests moments el compliment i se expedient, perquè l'únic que fica, com dic, és pues, l'únic que castiga és als usuaris i a les famílies.
Jo sé que vostè ho sap, però com jo vaig parlar ahir directament a la directora del centre, ella va dir que este matí pues, anaven els seus abogats a veure si podien presentar el que es feia falta i no tingué procedir al tancament del 15 de setembre. Però el que més li preocupava és que tenen residents que tenen problemes mentals que són greus si no estan ben portats i estan ben cuidats i no estan en una zona de confort que ells estan habituats. I això li preocupava molt. Però jo penso que les que tenen que estar aterroritzades són les famílies.
Bueno, anem a veure, el que és important és que si ja mos costa a qualsevol de nosaltres canviar de casa, pues imaginen a les persones que poden estar en uns moments de dificultat, que són majors, que tenen ja les seues rutines creades, els seus companys, els seus amics. A partir d'ahí van a perdre tot això. És a dir, si s'escampen per buscar places per ahí, si alguns no les troben, tenen que quedar-se en les cases. Les famílies que han tingut que dur els seus éssers estimats a una residència, en la majoria d'ocasions ja arriben ahí perquè ells no se poden fer càrrec des del punt de vista de la seva conciliació de vida familiar i laboral, tal. Bueno, i nosaltres estem així per a donar-hi les respostes, no? I per tant, jo crec que el que n'hi ha que ser és tremendament sensible, era un tema que n'hi havia que ser tremendament sensible, i crec que en aquest cas pues, no s'està sent de la manera que se tindria que haver segut, i jo crec que entre tots tenim que ser capaços en aquests moments de donar la tranquil·litat que toque. Jo estic esperant ja quan antes que isca una nota que doni tranquil·litat a la gent des de conselleria, que diga no se produirà el tancament, garantirem que facin el que creguin convenient fer i l'empresa torni a dir-ho. Si ha comès algun tipus d'infracció, en el 2018 pues, tindran que discutir ells en els seus abogats, en el dins de l'estat de dret, i finalment decidiran el que tinguin que decidir. Però crec que la sanció en aquests moments és un problema social gravíssim en un moment de crisi, de rebrots com el que estem vivint en aquests moments. I nosaltres des de l'Ajuntament, encara que no sigui una competència nostra, encara que, ja li dic, nosaltres no tenim res que veure en aquesta residència des del punt de vista legal, jo com a alcalde no tinc la competència en aquest sentit i tal, però crec que tinc l'obligació de defendre al poble al meu poble i a la meva gent, no? I en aquest sentit pues, me sento orgullós d'haver fet en aquest moment el que van fer, encara que alguns estiguen molestos. Però bueno,
que vostè què li recrimina més? Suposa que li recriminarà algo a la conselleria. Que li recrimina més? Que no se posa en directament en el centre, en contacte, i anar als pacients, o sigui, als residents, a les famílies de residents a preguntar-li, o que hagi pres aquesta resolució en aquest moment?
Les dues coses. Jo crec que podien haver mesures, no vull entrar en el debat jurídic, els tècnics són els que tenen que decidir des de les dels expedients, però dins dels expedients moltes vegades n'hi ha molt de marge a l'hora de valorar les coses, no? Però jo crec que, per un costat, s'hauria estat un poc més pendent d'aquest expedient i se podrien optar per sancions molt diferents, crec, la meva opinió. I per un altre costat, evidentment, jo una decisió d'aquest tipus, si fos el responsable, no la notícia no la donarien els funcionaris.
Parlaria primer en el centre, la direcció del centre, explicant, i després seguiria un protocol per a parlar amb les famílies, no?
Evidentment.
Uh-huh. Algo que també té que pensar, que així se va parlar de tot. Una de les coses que se va parlar és que el responsable era un antic regidor de Vila-real que estava en aquests moments en els esbers socials, en conselleria, en Generalitat, i era Alberto Ibáñez. Era un dels responsables de quina residència se tancara.
Bueno, anem a veure, ell evidentment dins de l'organigrama de la Generalitat era el secretari autonòmic i és el partit Compromís qui governa esta conselleria, no? En la vicepresidència d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la vicepresidenta Mònica Oltra és la responsable. Evidentment nosaltres en aquesta conselleria, igual que en presidència de la Generalitat, pràcticament no hi ha ningú de Compromís, sinó com el govern és mixto en totes les conselleries, la conselleria de Polítiques Inclusives i d'Igualtat de doña Mònica Oltra, no hi ha ningú responsable del PSOE, ni de directors generals, ni de secretaris autonòmics, ni tal, i per tant jo no vaig poder cridar allí directament, vaig intentar buscar alguna solució a través d'altres companys meus, no? Del meu partit que governen junt en ells allí en València, i es vaig transmitir la meva preocupació, el meu enfado com a alcalde de com s'estava gestionant aquest tema, que donaren resposta. Jo sé que els meus companys, inclús li vaig transmitir el tema a la diputada autonòmica Sabina Escrits, a la nostra diputada, perquè estiguera coneixedora de totes les gestions que estava fent. Jo no vaig parar en el telèfon el divendres, i quan vaig veure ja molt tard, quan vam veure que vam enviar la nota molt tard, quan vaig veure que no responia a ningú i que se tirava el cap de setmana damunt i que encara anaven a respondre menys i no responien en divendres, i s'anava a calentar l'ambient i s'anava a generar encara més alarma social entre les famílies desesperades, enviant molts missatges, és com vaig decidir enviar la nota, no? Però jo a Alberto no li vull tirar ninguna culpa en aquest respecte. Jo crec que els tècnics hauran fet des de l'expedient el que toca. Ell en aquests moments no és el responsable. En aquests moments ja se va produir el cese, i per tant qui té que respondre és qui tinga la responsabilitat en aquests moments de les persones grans. I aquest decret que se mos ha passat està firmat per una directora general. la directora general de Compromís, que lo que tendrá que donar es la cara y explicar qué ha pasado en total transparencia ese tipo de problema y ya está.
Uh-huh. Después también una dels temes que se parlava era com és possible que siga la residència Sant Llorenç la que se tanque quan ahir no n'hi ha hagut ningú cas de Covid, que sabien ells durant la pandèmia, i en l'altre del carretera de l'Ermita hi ha hagut 68 persones que havien faltat. Això era una de dels temes.
Persones no han faltat en el camí de l'Ermita, eh?
Pues
no.
Dien, o sigui, el que se diga, 68 persones, quantes, no, és que no sé si és la xifra exacta.
No, a veure, n'hi ha un total de 42 que han faltat en la nostra ciutat. Se considera que n'hi ha 30 i algo de la residència i tots tampoc estan acreditats que fora Covid, ¿vale? És a dir, que no estan exagerats en aquest sentit, que és duríssim igual, ¿eh? No anem a ficar així medides de si són 30 o són 60, és duríssim, però que, evidentment, torna a insistir-li, esta qüestió no és una qüestió del virus, no té res que veure el virus, estem parlant d'una infracció en 2018, que jo no conec a fondo de què és el que va passar, doncs va anar un inspector allí, va detectar unes coses que n'hi havia que ficar-li una sanció a la residència per no complir la llei, segons diuen, i ha durat 2 anys aquest expedient, pegant voltes i venen ara a tancar-lo en el pitjor moment de la història.
Clar, per això li dic, si no s'havia comentat, és dir, si el tema este de la residència de la carretera de l'Ermita havia tingut tot el món molt de decoro a l'hora de parlar d'això, no s'havia... pues se passava un poc pues en prudència i en responsabilitat. S'ha retret tot, és dir, ara com que el carrer està molt calent, sobretot perquè no cal recordar que són 14 places públiques i ja van de 65. Què fem en els demés?
Ja, però és que a més les 14 públiques tampoc saben on aniran, perquè si no n'hi ha places en els voltants, que les donem a un altre poble diferent per alterar, tirar la vida de les famílies o de la seva pròpia vida. Moltes vegades en aquestes residències ells fan activitats, ara per totes les restriccions està més complicat, però ells en el solet, ells en el jardí, etc. És a dir, vull dir jo crec que això no deu de ser així, no? Però jo tampoc vull ni crec que siga bo que en aquests moments es comencen a comparar-se les gestions d'uns de altres. L'administració ha d'estar per a controlar aquestes coses i garantir la protecció de les persones. I ja li dic, igual que s'ha produït en un moment de determinat la intervenció de la residència Sant Llorenç en un metge, Verge de Gràcia en el moment de la pandèmia més complicada, en un metge que ho va fer de meravella i al que dona les gràcies públicament a Carlos Ferreres, no?, que ha sigut el metge que va ficar a l'hospital ahir, que va estar pendent de tota la evolució fins que se va controlar la pandèmia allí dins i tal, i que he treballat en ell colze a colze, i ja li dic, una persona superentrega, pues igual se pot fer en un moment determinat en un altre tipus de qüestió, no? És a dir, si hi ha alguna duda de la conselleria, pues que actue d'alguna manera ficant alguna persona, algun inspector que veja en estos moments com s'està treballant. La qüestió és des de que se va produir aquella infracció que se diu que se va produir han passat 2 anys i pico i la residència ha estat ahí treballant i no ha tingut ningun altre problema. I això és la realitat, no? I especialment dins de la pandèmia, per lo que mos costa no ha hagut cap cas. I ja li dic que inclús en alguns casos, i no és que se m'estigui convertint jo en el defensor de l'empresa, jo de lo que estic fent, evidentment, saben que m'agrada, des del punt de vista de lo que es pot, pues, ser objectiu e intentar, pues, sobretot, no perdre de vista quina és la lluita i quins són els interessos i els béns que s'han de protegir. I jo no tinc
l'objectiu alcançar.
Persones majors, vale? Persones majors en un drama familiar, en dificultats de que es puguen atendre els seus familiars o que puguen viure en la seva pròpia casa per problemes distints, i per tant allò és a casa. Aleshores és molt dur el tema de tindre que eixir de ta casa i d'aquestes maneres.
Alcalde, moltes gràcies per haver-nos atès. Nosaltres estarem pendent de que ens donen algun tipus d'explicacions per part de la conselleria. I si vostè sap alguna cosa més, li agrairíem que ho farà saber als oients.
No ho dubte que qualsevol qüestió que puguem conèixer i que puguem estar autoritzats a contar, no?, i que no ens fiquem en problemes i en responsabilitat, les direm conforme segur sempre, no? Jo ho he dit moltes vegades, alguns estan aquests dies, bueno, al final això també afecta a Ximo Puig, també afecta a la Generalitat, perquè d'ella depèn la residència, encara que és Compromís la que du tota la conselleria esta. Jo he dit mil vegades, no?, que el meu partit és Vila-real. Aleshores, pues, per això m'han votat, i que no duden que ho farem com ho hem fet en les banderes, com ho hem fet enfrontant-nos als districts ministres, consellers i qui faci falta, quan veiem que els interessos de la nostra ciutat i de la nostra gent, pues, és que l'altre no tindria sentit, per això estaríem a casa.
Moltes gràcies, alcalde. Molt bon
Moltes
dia.
Gràcies a vostès.
Sometimes it gets difficult when everything's the same. Everything's the same. Toss and turn, push and pull, you don't know who to blame. But there is always something to hold on to in your life. Just keep that head up, don't you worry. It will be alright.
All the broken people, put your hands up back. If you lift them up, you might just touch the sky. All the lonely people, put your hands up back. If you loosen up, you might just learn to fly. All the broken people, put your hands up back.
Estás a la 92.2 FM. McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa.
I'm loving it.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canem Kids. Canem, tu tienda de moda, en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos en Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestrat te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestrat.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up. You showed me nothing at all. It's coming down on me. Water like misery. It's coming down on me.
I ara tenim a Maria Fajardo, regidora de Compromís de l'Ajuntament de Villarreal. Molt bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
Este cap de setmana ens enterem de que tanquen la residència Sant Llorenç. Que per què parlem vostè? Pues perquè la conselleria perteneix a Compromís i volíem saber quina és la seva postura davant d'esta notícia.
Bé, la nostra postura suposo que és la de qualsevol veí o veïna que es puga sentir afectat. Nosaltres el que volem és el bé dels usuaris i residents d'aquest centre de tercera edat i també, òbviament, dels treballadors, que molts són del nostre poble, i nosaltres el que busquem és el benestar d'ells. No estem disposats a jugar-nos la seva atenció o la qualitat de la seva atenció ni un sol segon. No sé, per què conselleria ha decidit ara tancar la residència? Doncs nosaltres és una informació que no tenim, això depèn de la conselleria, però sí que volem deixar clar és que cap decisió d'aquest caire, amb aquesta gran importància, es pren a les braves. És a dir, suposem que hi haurà assumptes de pes darrere, però als que nosaltres com a regidors no tenim accés.
Vostès, com a regidors de la població de Vila-real, li han donat el suport a la direcció del centre? Han anat a parlar amb ells pues per a saber que, com vostè m'acaba de dir, el que vostè vol és que la població tinga el millor possible.
Clar, nosaltres esta notícia es produeix al llarg del cap de setmana, aleshores nosaltres, com tampoc tenim aquesta informació i l'hem sol·licitada a companys de conselleria, però que sabem que per llei de protecció de dades en principi ens han dit que no ens la poden facilitar, almenys per el moment, aleshores no sabem ben bé encara què és el que ha passat exactament. De fet, tan sols com a molt podem instar al nostre ajuntament, al nostre alcalde, ja que ell sí que ha eixit a fer declaracions, que si ell té alguna informació, doncs que ens la facilite, ja que de moment nosaltres no tenim cap informació al respecte. Uh-huh. Aleshores, de moment encara no hem pogut manifestar-nos ni parlar amb la direcció d'aquest centre, ha sigut el cap de setmana pel mig, i jo que treballo en un centre d'aquest tipus on no tinc el telèfon personal, per supost, de la direcció, perquè som nouvinguts a l'Ajuntament i no els coneixem personalment, a banda tampoc en cap de setmana a través de la residència és impossible contactar amb una direcció.
Sí, li deia això perquè l'alcalde de la població, si se posa en contacte amb ells, i diu que farà tot el possible perquè els residents puguen seguir estant dins d'esta residència i no tinguin que traslladar-los. Però jo li comentava a vostè que, donat que la conselleria està a la porta Mònica Oltra, que és de Compromís, el que se diu o el que se pensa per part de la gent del poble és que si en l'altra residència, en la que està en el Camí l'Ermita, vaig a veure 68 persones que havien faltat i no s'ha produït a prendre aquest tipus de mesura del tancament, perquè si en la de Sant Llorenç els han donat una fecha del 15 de setembre per tancar la residència.
És que no té res a veure una cosa amb l'altra. De fet, pel que nosaltres a nivell de població sabem, justet la residència Sant Llorenç no s'ha vist afectada per la Covid-19, és a dir, el problema del seu tancament o els incompliments dels que se li acusen no tenen res a veure amb això, són altres requeriments als que no s'han subsanat en un termini de temps que se tenia establert. Bé, nosaltres sabem, no?, quan a tu te fan una inspecció, en aquest cas a un centre de tercera edat com és el cas, normalment fan uns requeriments que tu tens un termini per a subsanar. I si no se subsana en aquest termini, doncs pot vindre una denúncia, una querella, això pot ser tant de caire des de la mateixa administració com alguna persona a títol individual o personal que decidisca prendre accions legals o al consumidor contra la residència. Ja te dic, nosaltres desconeixem quin ha sigut el fruit d'aquesta decisió, no?, de tancament. Però sí que sabem que des de 2006, fins i tot el que ara és el nostre alcalde, no?, José Benlloc, parlava, o sea, demanava i feia contínues crítiques sobre la permissivitat que tenia el consistori de Vila-real en aquest ajuntament, o sea, en aquest moment, per a no requerir que es feren que es feren inspeccions més reiterades tant per part del personal municipal com de la conselleria. És a dir, era una queixa que des del 2006 l'alcalde nostre actual ja defensava estant en l'oposició. És a dir, jo no sé si això tindrà alguna cosa a veure amb el passat de la residència, si allò que reclamava en 2006 en 2020 ja està subsanat o no, però és això, res es tanca a les braves. Aleshores jo entenc que serà que ha hagut algun problema, que n'hi haurà que buscar la solució, quina solució siga millor per a no perjudicar ni als nostres usuaris ni als treballadors d'aquesta residència.
Vostè també suposa que preguntarà a conselleria si li poden facilitar alguna dada o si vostès poden mediar per a que se subsane tot el que està passant a la residència de Llorenç i aquests residents no es queden sense atenció, no?
Clar, a nosaltres el que ens importa és que els usuaris no queden desemparats i en això sí que podem treballar amb la conselleria, és a dir, més que buscar culpables o més que afirmar si ara és el moment o no, el que hauríem de fer és això, intentar de tindre tota la informació, tant d'una part com de l'altra, no buscar culpables i intentar treballar colze a colze amb la conselleria per buscar una solució que siga la millor per a tots i totes.
També una altra cosa que si vostè té a bé poder preguntar a conselleria, tinc que dir-li que aquesta casa s'ha posat en contacte i aleshores d'ara no tenim contestació, el perquè de que van parlar primer en els residents per a dir-los que anaren buscant-se una altra residència i la direcció del centre no ho sabia, era desconeixedora d'aquesta resolució que se tenia que tancar el 15 de setembre. Entonces, estan molests des de la direcció del centre de que foren els residents que s'entraren per mig de la conselleria i no ells.
Jo desconec quin és el procediment per a informar d'aquests casos, però vull dir que el tancament d'un centre, siga d'aquest caire o siga de qualsevol altre, no és una cosa que siga excepcional, és a dir, s'ha produït en altres ocasions, van ser molt sonats l'acció que va fer la conselleria també que dirigís Mònica Oltra en els centres de protecció de menors, on es va decidir en un moment donat tancar-ne algun i simplement el que es va fer va ser que tractar de protegir els xiquets i el que van fer va ser la concessió de l'empresa que desenvolupava aquestes tasques de protecció per als menors, doncs així si calguera buscar una solució jo suposo que també aniria en aquesta línia, en la de no perjudicar ni a treballadors ni a usuaris i simplement sancionar si s'escau a la empresa que té la gestió. No sé perquè realment és el que dic, és especular, perquè no sé quin ha estat el problema realment. L'únic és destacar això, que cap decisió es pren sense tindre una base documental i una residència, normalment hi ha uns terminis per a subsanar. Jo entenc que si hi ha algun problema tindran un termini per a subsanar o, en cas de que no s'hagi produït, és per això per lo que han decidit finalment donar el pas de sí que assenyalar una data per a tancar aquesta residència. Que hagi coincidit amb la Covid-19, doncs la veritat és que és una llàstima, però igual també el que es pot fer és prorrogar aquesta data de tancament i deixar passar un poc aquest escàndol que n'hi ha ara amb la pandèmia per a produir-se el tancament més endavant, no ho sé, però si n'hi ha una sanció administrativa s'haurà de complir si és el cas.
En aquest cas, nosaltres sí que li agrairíem que si vostè pot contactar en conselleria i té més dades que vagi contant-li als oients i a la població i als familiars perquè mantinguin això, perquè estiguin un poc més tranquils i que pensen que, bueno, que és simplement un procés administratiu.
Totalment, de fet, nosaltres, jo ara mateixa, si no me dona la informació, si l'Ajuntament té més informació que jo, si no me la faciliten, tampoc la puc tenir i com a molt el que puc fer és instar a l'alcalde o a l'Ajuntament que si té algun tipus d'informació que nosaltres o que ell mateix demani els informes perquè ell com a alcalde sí que pot demanar-los i que si ho considera que sota la seva responsabilitat faci algun tipus de recurs o el que siga contra la conselleria si s'escau, però és l'únic que poden fer, intentar averiguar què ha passat.
Maria Fajardo, regidora de Compromís de Vila-real, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Ràdio Vila-real. 92.2, freqüència modulada. ¿Te apetece ir a tomar algo fresquito?
Uf, genial, que hace mucho calor.
¿Y dónde podemos ir?
¿Qué te parece a la cafetería Heladería Roma? Tienen granizados, helados y bebidas refrescantes.
Perfecto. De paso comeré algo, que estoy desmayada.
Cafetería Heladería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
Estuditecle retoma sus clases presenciales manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Perdón, camarero, ¿podría ponerme, por favor, una... Sangría congelada, paella marinera, melón, carajillo y popeye de limón, refresco milagroso...
Y todo eso que nos posen, ¿no, Víctor?
Sí, sí.
Buen día, Víctor. Tenim cuatro equipos en primera, ¿no?
Cuatro de la Comunidad Valenciana.
Villarreal, Elx, Llevant y Valencia.
Sí.
Jo més hi ha tres comunitats, el País Valencià, el País Basc i Andalusia, només n'hi ha tres en tota Espanya que tenen quatre equips.
Pues algo ho estarem fent.
Dic jo, no?
Sí.
Es comencem per el Villarreal, que és el millor. Com va estar el partit d'ahir?
Bé, la veritat és que hi havia ganes de veure el nou entrenador i els nous jugadors i va ser una victòria, 3-1, no se va patir, per tant, això és el que se demana en pretemporada.
Què li passa als equips de futbol femení?
Pues yo creo que es la indirecta del cap de setmana, porque el divendres jugaven Barça y Atlético de Madrid en San Mamés, damunt en España.
Uh-huh.
Un partit de Champions, de femení, i clar, Irene Lozano del CSD va ficar un tuit dient que és com que estava molt orgullosa de veure els dos equips jugar i que clar, tenia que estar en el cor dividit perquè no podia decantar-se per un dels dos. I després del partit, una jugadora de la selecció espanyola i del Barça, Aitana Bonmatí, li va contestar: "Muchas gracias, Irene, pero después de la Champions, ¿qué nos queda?". Perquè és la única lliga europea de futbol femení que no té data per a començar.
Que no han de res.
Encara no.
Però n'hi ha vistes de que hi haga algo?
La veritat és que està la cosa complicadíssima. Avui, de fet, la federació ja ha dit que no autoritza el calendari del futbol professional que va proposar Tebas la setmana passada.
Com?
La setmana passada, o menys ja se va filtrar tot el calendari de la lliga professional de primera i segona divisió, que pràcticament donava hasta dates en Nadals per a jugar, pràcticament eren totes les festivitats que anaven a tindre futbol este any, i avui ha dit ja la federació que no aprova aquest calendari.
Bueno, Ixe, plantegem-li un altre. Per a no disgustar-nos molt, perquè estem molt contents. Podem sentir, l'estiu encara no s'ha acabat, encara anem a saber esta cançó que va sonar de quin any és, i cuidao que te toca dir-lo tu. Mm.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo.
Tal vez esto lo hizo el destino.
Quiero dormirme de nuevo en tu pecho.
Y después me despierte en tus besos.
Tu sexto sentido sueña conmigo.
Sé que pronto estaremos unidos.
Esa sonrisa traviesa que vive conmigo.
Sé que pronto estaré en tu camino.
Sabes que estoy colgando en tus manos.
Así que no me dejes caer. Sabes que estoy.
Dimos el títol, es...
No fa falta presentació d'esta cançó perquè mos la van ficar en puño i letra, com la canció, no? Va ser de Carlos Baute i Marta Sánchez, que sabem que des de fa uns anys estaven discutits perquè Carlos Baute havia quedat més diners que Marta Sánchez, però ja van resoldre les seues diferències i l'any passat també van traure Cançoneta de l'Estiu, però no, que tampoc que no va tenir no èxit, com el Colgando en tus manos. De quin any és? Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Vaig a dir 2011.
No, massa, 2009.
Bueno,
per ahí sí, no ni
Víctor ha rozado la resposta que tocava. Les dos dicem a la nostra gent, a Víctor Rubio i Miguel Batalla, que ens parle d'allò que els interessa en este moment, que és el partit d'ahir, que partidazo, 3-1, no, partidazo. Maria Ventura, el primer dia que es comencem després de l'estiu, divertit, no?
Sí.
Hem estat entretesos.
Sí, l'ordinador també ha estat actiu.
Sí, ens ha fet jugar d'una mala passada, però nosaltres que hem viscut pues, ixa polèmica d'eixa tancament, mm-hmm. d'eixa residència, bueno, si es tanca, si no se tanca. Bueno, en fi, xics, els deixem, xics i xiques que estan ahí sentint-nos, els deixem en bona companyia, nostres companys d'esports, i nosaltres demà a les 12, recordeu, així en directe, entre vosaltres, dos horetes. Fins demà, Maria.